Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. El nou càlcul de les plusvàlues farà que l'Ajuntament d'Olot deixi d'ingressar més de mig milió d'euros. El consistori preveu que la partida prevista per al pressupost del 2022 pugui caure fins a un 40% i ja ha calculat com compensar la disminució d'aquest impost. Pep Berga, alcalde d'Olot.
En aquest moment, les previsions que hi ha per part de la Federació de Municipis d'Espanya, en aquest cas una federació superior a la Federació de Municipis de Catalunya, fan la recomanació als ajuntaments de que entre un 30% i un 40% de l'ingrés que estava previst en els pressupostos dels ajuntaments es prevegi que no s'acabarà ingressant. Per tant, és una afectació molt important en el pressupost. No, i ràpidament com a ajuntament, doncs, ja hem buscat la manera de compensar aquest menor ingrés, doncs, si s'acaba produint, i en el nostre cas concret estem preparats per assumir-ho.
El govern municipal assegura que de moment no s'ha aparcat cap projecte perquè la pèrdua d'ingressos es podrà compensar amb un augment de la participació en els impostos de l'Estat. Serà el nostre tema de capçalera. Avui és divendres. El dia es diu 11 de febrer del 2022. Neus Assin, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Garrotxa Domus vol arribar a les comunitats de veïns aquest 2022.
Després de fer el pas al sector turístic, ara vol arribar a més àmbits. Es vol aprofitar les ajudes europees per incentivar que els habitatges plurifamiliars apostin per la renovació energètica dels edificis. Aquest any el programa també buscarà consolidar-se en el sector de les pimes.
El regidor d'habitatge d'Olot és Jordi Güell.
El que estem fent és una integració del servei que s'està oferint des de l'oficina d'habitatge conjuntament amb el servei que s'ofereix des de la Fundació Europeus. En quin objectiu? Precisament el d'aprofitar l'oportunitat de les ajudes europees que aniran destinades a l'habitatge plurifamiliar, no? I aleshores, amb la combinació de la força i la capacitat que té de relació amb les comunitats de veïns de l'oficina d'habitatge, amb l'expertesa i el coneixement de la rehabilitació energètica que té la Fundació. Aquest segurament és el repte més important que se'ns planteja per aquest any 2022, i que passa precisament per la integració de serveis, no?, per fer més força i poder arribar a les comunitats de veïns.
Avui també anirem fins a les preses perquè instauraran el nou model de recollida selectiva a finals d'aquest mateix any.
És un nou model que la majoria de municipis de la Garrotxa han tirat endavant. Consisteix en contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta personalitzada. L'any 2019 el consistori va deixar en mans dels veïns el model que s'havia d'implantar al municipi a través d'una consulta. Ara les preses estan converses amb els municipis de la Garrotxa que ja l'han instaurat per aprendre dels errors.
L'alcalde del municipi és en Pere Vila en declaracions a Ràdio Olot.
Segurament serà cap a finals d'aquest any 2022 que l'Ajuntament de les Preses hi entrarà amb aquest canvi. Es va fer una enquesta que es va respondre amb, si no recordo malament, amb més d'un 25% del municipi que optava pel sistema del contenidor tancat, amb els contenidors amb el xip, les bosses marcades, i evidentment doncs anirem per aquest camí, i el que desitgem és que això també millori una mica, molt, jo diria molt, tot el tema del reciclatge.
A la pàgina econòmica avui us hem d'explicar que professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat aquest dijous per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària.
Han fet concentracions a Salt i a d'altres ciutats catalanes. Davant el CAP Alfons Moré s'han manifestat una seixantena de persones convocades per SATSE. El sindicat recorda que són la primera línia contra la pandèmia i que després de 2 anys de feina intensa acusen el desgast. El portaveu David Oliver ha exigit condicions dignes perquè serà la manera que retornin els 8.000 infermeres que van haver de marxar expulsats perquè no se'ls contractava.
Sí, doncs som aquí per demanar una vegada més als polítics que realment posin solució a una de les situacions del col·lectiu d'infermeria, que hem recaigut, la funció nostra ha recaigut doncs endavant aquesta pandèmia, i la veritat és que el desgast físic i emocional que tenim doncs ha arribat a una situació insuportable. No veiem cap solució al nostre desgast i per tant doncs estem aquí per reivindicar això, no? De que se'ns tingui, que se'ns escolti. A nosaltres ha recaigut fer front a la pandèmia i no és de rebut que no se'ns escolti.
I aquí també hem sentit a les últimes hores, és a la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona i de Salt, que alerta que hi ha hagut un increment de desnonaments silenciosos arreu de les comarques gironines.
S'han tret de la màniga aquesta tàctica dels desnonaments en obert i que prevariquen amb ells. I que, diguem-ho clar, són jutges que són fatxes, així de clar, que no dubten en dictaminar desnonaments en obert en contra del que estableix la llei d'enjudiciament civil, la LEC, que no estan previstos en cap dels articles que regulen que regulen aquesta llei. En aquests articles, enlloc es parla de que els jutges tinguin la possibilitat d'executar desnonaments en obert.
Són paraules de la Marta Fuera, és la presidenta de la plataforma d'afectats per la hipoteca. I en cultura, la violinada es trasllada a Besalú. A partir de demà, el municipi besaluenc acollirà la trobada de violins que normalment es feia a Argelaguer.
Des de l'organització es va pensar en aquest poble pel seu vincle amb la majoria dels seus membres i l'escola de música. Durant els pròxims 3 dies hi haurà diferents concerts, tallers i activitats relacionats amb la corda fregada. La violinista sueca Lena Johnson serà la cap de cartell.
Escoltem el músic i organitzador de la violinada, Francesc Tomàs Sampanxito.
És una trobada, és una com una cita anual, es fa cada any, per compartir experiències i vivències entorn al violí, el violí no acadèmic, per dir-ho així. El violí lligat a les tradicions populars de la pràctica del violí, que tenen a veure amb la música festiva, que tenen a veure amb el ball, tenen a veure amb la tradicionalitat, amb la transmissió oral de persones que no són acadèmiques, de persones sobretot en entorns rurals.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot vol tocar de peus a terra.
Albert Carbó admet que el partit de dissabte contra la Pobla de Mafumet pot ser trampa. Espera que l'eufòria de la victòria a Montilivi no despisti l'equip abans d'una setmana de 3 partits molt important per avançar cap a l'ascens directe. El tècnic confirma que farà rotacions i les primeres hauran de ser obligatòriament a la davantera. Sergi Arranz és baixa per sanció.
Toquem de peus a terra, som conscients de que vam fer una victòria molt important que ens fan fer un passet més endavant davant de l'objectiu que busquem, però bé, hem de seguir fent passos endavant i fer un pas endavant doncs seria emportar-nos la victòria aquest dissabte a casa.
I atenció perquè la Unió Esportiva Olot ha convertit el partit de demà dissabte en solidari. El club col·labora amb el projecte de la Fundació Albert Bosch per remodelar la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
Dissabte a l'estadi es podran comprar les ulleres solidàries de la realitat millorada i els jugadors també se les posaran just abans del partit.
Anna Bosch és la presidenta de la Fundació Albert Bosch.
Si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar, un amic, doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. I per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres.
Els aficionats que no puguin anar al camp però vulguin col·laborar amb el projecte de remodelació de la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron ho poden fer al web realitatmillorada.org.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I a aquesta hora del matí donem un cop d'ull a la situació viària. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. Per avui el trànsit es preveu normalitzat. Sempre cal tenir en compte les hores punta de les 8 i 1 del matí i a partir de les 5 de la tarda. De carrers tallats tenim el carrer Sant Miquel, el Sandrada i el carrer Sant Pere Màrtir. I de reserves d'estacionament en tenim el Montsalvatge davant del número 12, el compositor Josep Vicenç i les Leiers davant del número 9. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i un bon cap de setmana.
Aquest és un nou matí de boira. Circuleu amb precaució perquè en molts punts de les nostres comarques la boira és molt densa i dificulta la circulació.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí com tenim les temperatures, Neus? S'acosta un canvi de temps.
Sí, avui ens llevem amb un grau positiu a Olot i a Sant Feliu de Pallerol, 0 a la Vall d'en Bas i a Vall de Núria, un de negatiu a Mieres, a Vic i a Ripoll, en tenen 4 sota 0 a Das, 2 de positius a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Anglès i a Girona, i en tenen 5 a Banyoles i a Figueres.
Previsió meteorològica amb en Daniel Ramírez.
Bé, divendres hi ha un petit canvi de temps que arribaria a la tarda. El matí encara farà bo, amb núvols prims, la temperatura tampoc canvia, però podria ser que entre la tarda i el vespre caigués alguna gotellada, algun plogim o de nit algun xàfec. Poca cosa. La veritat és que aquest canvi de divendres acabarà sent molt poqueta cosa, però bé, ja és un principi. I també podria nevar molt feblement al Pirineu, divendres, vespre i nit, cap als 1.600 metres, una cota una mica alta, no pas baixa. Dissabte hi podria haver una pausa, però una altra pertorbació podria arribar diumenge a la nit o dilluns, més aviat dilluns. Per tant, dilluns potser arribaria un front que deixaria una mica més de pluja, i això ja seria notícia. Potser cauen 5 o 10 litres, però benvinguts, perquè anem molt mancats de pluja.
Peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Continguts informatius d'aquest divendres, el nou càlcul de les plusvàlues farà que l'Ajuntament d'Olot deixi d'ingressar més de 500.000 d'euros.
El consistori preveu que la partida prevista pel pressupost del 2022 pugui caure fins a un 40% i ja ha calculat com compensar la disminució d'aquest impost. El govern municipal assegura que de moment no s'ha aparcat cap projecte perquè la pèrdua d'ingressos es podrà compensar amb un augment de la participació en els impostos de l'Estat.
Ens ho explica en Pau Masó.
El novembre passat, després que el Tribunal Constitucional tombés la fórmula de càlcul que es feia servir fins ara, el govern espanyol va idear una nova norma amb un nou càlcul. Aquesta actualització ha donat més benefici al contribuent i ha perjudicat en part els ajuntaments. Els consistoris han vist com la xifra que havien previst ingressar amb l'impost de les plusvàlues serà inferior a aquest 2022 i això ha perjudicat en els pressupostos planificats a l'octubre. En el cas d'Olot, les plusvàlues significaven un ingrés d'1,5 milions d'euros, però amb el nou càlcul del govern, aquesta partida es calcula que es podria reduir fins a un 40%, l'alcalde de la ciutat és Pep Berga.
En aquest moment, les previsions que hi ha per part de la Federació de Municipis d'Espanya, en aquest cas una federació superior a la Federació de Municipis de Catalunya, fan la recomanació als ajuntaments de que entre un 30 i un 40% de l'ingrés que estava previst en els pressupostos dels ajuntaments es prevegui que no s'acabarà ingressant. Per tant, és una afectació molt important en el pressupost. I ràpidament, com a ajuntament, doncs, ja hem buscat la manera de compensar aquest menor ingrés, doncs, si s'acaba produint, i en el nostre cas concret estem preparats per assumir-ho.
Seguint les previsions de la Federació de Municipis d'Espanya, Olot preveu deixar d'ingressar fins a 600.000 euros. Berca diu que això no afectarà els projectes previstos per aquest 2022, perquè el descens de l'impost de les plusvàlues es compensarà amb un augment de la participació en els impostos de l'Estat.
No ens ha obligat a aparcar cap projecte perquè també ens ha coincidit amb una major aportació confirmada de la PIA, de la participació en impostos de l'Estat. Tot i que ens arribaven l'any passat en el moment de fer els pressupostos en el mes d'octubre, aquí podia haver un increment de la PIA en els ajuntaments, encara no sabíem quina era la quantitat i per tant nosaltres a l'hora de fer el pressupost vam tenir la prudència de no incorporar doncs, aquestes notícies que ens arribaven, cosa que sí que van fer altres ajuntaments i per tant han estat vasos comunicants, és a dir, ara que se'ns ha confirmat una major aportació en participació en impostos de l'Estat i una reducció d'ingressos per part de les plusvàlues, doncs podem equilibrar-ho sense haver de tocar cap dels serveis doncs, que estem prestant com a ajuntament.
El nou càlcul de les plusvàlues ha afectat molts ajuntaments. A Barcelona, per exemple, es calcula que es podrien deixar d'ingressar 180 milions d'euros. La plusvàlua és un impost que recapten els ajuntaments i que grava el canvi de valor en els terrenys i immobles que es compren i venen. A partir d'ara hi haurà dues fórmules i els ciutadans podran triar la que els surti més barata. No es podrà cobrar l'impost l'impost quan la venda generi pèrdues al contribuent i, tot i que tècnicament el Tribunal Constitucional ha dit que la sentència no és retroactiva, el sector de l'advocacia afirma que hi ha possibilitats de recuperar els diners d'aquells contribuents que van sortir perdent amb la norma anterior.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Garrotxa Domus vol arribar a les comunitats de veïns aquest 2022.
Després de fer el pas al sector turístic, ara vol arribar a més àmbits. Es vol aprofitar de les ajudes europees per incentivar que els habitatges plurifamiliars apostin per la renovació energètica dels edificis. Aquest any el programa també buscarà consolidar-se en el sector de les pimes.
Les ajudes europees, les petites i mitjanes empreses i les comunitats de veïns. Aquestes són les tres principals línies que vol seguir el programa Garrotxa Domus aquest 2022. Després de fer el salt a la comarca i iniciar-se en el sector turístic, el programa de rehabilitació energètica d'immobles vol ara entrar en altres àmbits com les pimes o les comunitats de veïns. Ho explica el regidor d'habitatge d'Olot, Jordi Güell.
El creixement vindrà per diversos camins. Un és pel tema, diguem-ne, de l'incentiu de les ajudes europees. L'altre, que també ja l'heu esmentat, és el tema de l'obertura d'aquest servei a altres sectors que en principi no hi estaven contemplats, el sector de petita i mitjana empresa, incloent el sector turístic. I després hi ha un altre sector, que és el sector també residencial, però que és un sector, el plurifamiliar, on és molt més difícil, diguem-ne, d'arribar-hi. Per què? Perquè en el plurifamiliar cal posar d'acord a totes les comunitats de veïns per fer actuacions conjuntes.
Per introduir-se a les comunitats de veïns, Güell explica que el programa vol agafar-se de la mà amb l'oficina d'habitatge d'Olot. Segons el regidor, mancomunant serveis serà més fàcil per poder arribar en un àmbit que, d'entrada, és complex.
El que estem fent és una integració del servei que s'està oferint des de l'oficina d'habitatge conjuntament amb el servei que s'ofereix des de la Fundació Europeus. En quin objectiu? Precisament el d'aprofitar l'oportunitat de les ajudes europees que aniran destinades a l'habitatge plurifamiliar, no? I aleshores amb la combinació de la força i la capacitat que té de relació amb les comunitats de veïns de l'oficina d'habitatge, amb l'expertesa i el coneixement de la rehabilitació energètica que té la Fundació. Aquest segurament és el repte més important que se'ns planteja per aquest any 2022, i que passa precisament per la integració de serveis, no?, per fer més força i poder arribar a les comunitats de veïns.
Garrotxa Domus va néixer el 2019 sota el paraigua de la Fundació La Domus. El 2021 va fer el salt a 14 municipis de la Garrotxa i també a la demarcació de Girona amb el nom de Gidomus. El projecte també s'ha instal·lat a Barcelona i recentment ha traspassat l'àmbit residencial per també atendre allotjaments turístics. Aquest 2022 el programa vol que sigui l'any de les PIME i a les comunitats de veïns.
I a les preses instauraran el nou model de recollida selectiva a finals d'aquest any. És un nou model que la majoria de municipis de la Garrotxa ha tirat endavant.
Consisteix en contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta personalitzada. L'any 2019 el consistori va deixar en mans dels veïns el model que s'havia d'implantar al municipi a través d'una consulta. Ara, les preses estan converses amb els municipis de la Garrotxa que ja l'han instaurat per aprendre dels errors.
Ja fa uns quants mesos, des del juliol de l'any passat, que la comarca de la Garrotxa viu un procés de canvi en el model de recollida de residus. En els municipis perifèrics ja s'han iniciat el canvi i en altres, com Argelaguer o Besalú, ja fa anys que conviuen amb una nova manera de llançar i recollir els residus. A les preses calculen que al final d'aquest 2022 es posarà en marxa el nou model, els contenidors intel·ligents que s'obren amb targeta personalitzada. L'any 2019 el municipi ja va fer una consulta entre els veïns per decidir quin model de recollida selectiva volien utilitzar. L'alcalde de les preses és Pere Vila.
Segurament serà cap a finals d'aquest any 2022 que l'Ajuntament de les Preses hi entrarà amb aquest canvi. Es va fer una enquesta que es va respondre, amb, si no recordo malament, amb més d'un 25% del municipi que optava pel sistema del contenidor tancat, amb els contenidors amb el xip, les bosses marcades, i evidentment doncs, anirem per aquest camí, i el que desitgem és que això també millori una mica molt, jo diria molt, tot el tema del reciclatge.
Aquest tipus de recollida arribarà a la majoria de pobles de la comarca a finals d'any, a excepció d'Olot, que no ho té previst fins al 2023. Vila diu que l'experiència d'altres pobles servirà per a les preses.
I amb les darreres reunions d'alcaldies aquest tema s'ha parlat, però els més recents que s'han incorporat amb aquest sistema, i d'això es tracta, de recollir els pros i contres amb aquest aspecte. És molt important anar corregint tot el que va sortint sobre la marxa.
L'any 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa va fer un estudi dels diferents sistemes de recollida selectiva. Després d'aprovar diferents opcions de recollida a quatre nuclis de la Garrotxa, el sistema que va generar més consens va ser el de contenidors d'accés restringit, accessible només amb targeta identificativa i codis QR a les bosses. Està previst que el 2023 aquest model sigui el predominant a la comarca.
Anem ara cap a la comarca del Ripollès, on també avui són notícia la recollida de residus, perquè el Consell Comarcal treballa en una segona fase del tractament dels lixiviats a l'abocador clausurat de les Llosses, l'anomenat Ripollès 3, que va estar en servei des del 1986 fins l'any 2007.
Ara ja s'ha complert la primera fase amb el suport de l'Agència Catalana de Residus i la Diputació de Girona i una inversió de 440.000 euros. S'ha millorat la conducció de les aigües pluvials i la gestió de les aigües seminetes, i el que es vol aconseguir en aquesta nova fase, que costarà 1,3 milions d'euros, és tractar a la mateixa planta l'amoni i els nitrats i evitar així l'actual trasllat dels residus amb camions a un gestor autoritzat a uns 100 quilòmetres. Elisabet Muntades és la cap d'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Ripollès.
Com que és un abocador clausurat, no tots els contaminants són molt elevats, però sí que en tenim un parell que ens fan la guitza, que és l'amoni i els nitrats. Després el que intentarem és fer la gestió d'aquests lixiviats, i el que s'aconsegueix és l'amoni i els nitrats descomposar-los per tal de tindre nitrogen, oxigen, hidrogen a l'aire i no ens deixa residus. L'únic que nosaltres hem de posar és per poder fer una electrodeaminació, que es diu, que és pel fet de descomposar els elements, i ja està.
Això permetrà reduir el cost del tractament de 200.000 euros a uns 30.000 euros a l'any.
I en salut pública continua la polèmica a Figueres entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per al tractament i la gestió de les gosseres comarcals. L'Ajuntament de Figueres ha dit aquest dijous que vol rescindir el conveni amb el Consell Comarcal per la gossera i endur-se els animals a un refugi. Així ho ha assegurat la regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, a la concentració d'aquest dijous davant de l'ENS per protestar per la situació que, afirmen, es viu a la protectora d'animals i exigir solucions urgents.
Figueres farem denúncia del conveni, vale? I ja hem buscat una altra alternativa. Vale? Pel que fa als gossos que no siguin trobats a Figueres, que siguin d'altres municipis, l'Ajuntament té potestat per procedir al decomís si considera que estan maltractats, com per exemple els gats, que l'informe aquest etològic diu que s'han de comissar ja. No és normal, el que diuen els estereotips no són normals. Les mossegades no són normals.
La consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Anna Palet, nega aquestes acusacions.
Nosaltres no tenim constància de que els gossos tinguin una mala alimentació. De fet, portem un seguiment exhaustiu d'informes veterinaris. Es fan inspeccions. L'última es va fer presencialment, perquè pràcticament cada dia tenim comunicació amb la protectora, amb veterinaris i amb els que porten la protectora. L'última inspecció física va ser el 14 de desembre.
En aquest sentit, la mobilització que ha plegat una quarantena de persones s'ha desplaçat des de la Font Lluminosa fins al carrer Nou, just al davant de la seu del Consell. Allà llegista el manifest, que s'ha difós a través de les xarxes socials i on es denuncia que no es faciliten adopcions, que l'entitat que gestiona l'espai intenta lucrar-se o que l'alimentació dels animals no és del tot adequada. Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes són les primeres notícies del dia. A les últimes hores ha tornat a ser notícia la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona i de Salt. Alerten que hi ha hagut un increment de desnonaments silenciosos arreu de les comarques gironines. Què entenem, Neus, per desnonaments silenciosos?
Es tracta de persones que marxen just abans que la comitiva judicial i la policia vingui a executar el desnonament i van a un altre pis per ocupar-lo. La portaveu de la PA Girona-Salt, Marta Fuera, explica que aquests procediments no queden registrats, però a la pràctica són desnonaments.
S'han tret de la màniga aquesta tàctica dels desnonaments en obert i que prevariquen amb ells. I que, diguem-ho clar, són jutges que són fatxes. Així de clar. que no dubten en dictaminar desnonaments en obert en contra del que estableix la llei d'enjudiciament civil, la LEC, que no estan previstos en cap dels articles que regulen aquesta llei. En aquests articles, enlloc es parla de que els jutges tinguin la possibilitat d'executar desnonaments en obert.
Des de l'entitat també alerten dels efectes que suposa als infants el fet de perdre casa seva. Asseguren que molts d'ells queden estigmatitzats i amb quadres d'estrès.
Professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat aquest dijous per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària. Han fet concentracions a Salt i a d'altres ciutats catalanes.
Davant el CAP, Alfons Moré, s'han manifestat una seixantena de persones convocades per SATSE. El sindicat recorda que són la primera línia contra la pandèmia i que després de 2 anys de feina intensa acusen el desgast. El portaveu David Oliver ha exigit condicions dignes perquè, diu, serà la manera que retornin els 8.000 infermers i infermeres que van haver de marxar expulsats perquè no se'ls contractava.
Sí, doncs som aquí per demanar una vegada més als polítics que realment posin solució a una de les situacions del col·lectiu d'infermeria, que hem recaigut, la funció nostra ha recaigut doncs, endavant aquesta pandèmia, i la veritat és que el desgast físic i emocional que tenim doncs, ha arribat a una situació insuportable. No veiem cap solució al nostre desgast i, per tant, doncs, estem aquí per reivindicar això, no? De que se'ns tingui, que se'ns escolti. En nosaltres ha recaigut fer front a la pandèmia i no és de rebut que no se'ns escolti.
SATSE reclama al govern més personal, jubilacions anticipades voluntàries i la reclassificació professional.
I mentrestant, a l'Audiència de Girona... El judici contra l'acusat d'executar a trets un empresari en un descampat de Lloret de Mar el 13 de setembre de l'any 2012 ha començat aquest dijous a l'Audiència amb la tria del jurat popular que haurà de determinar el destí d'aquest home.
El fiscal demana 22 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. Sosté que l'acusat i víctima tenien desavinences i van quedar el dia dels fets per barallar-se. Un cop allà, però, l'acusat va descarregar 5 trets contra la víctima que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. El sospitós va desaparèixer de les comarques gironines pocs dies després del crim i el van detenir el 2017. No ha arribat al judici custodiat pels Mossos.
Els Mossos han detingut també 3 homes per assaltar vianants a Girona i Salt, amenaçar-los amb una navalla i obligar-los a treure diners del banc. 2 dels arrestats tenen 18 anys i l'altre és menor d'edat. La policia els acusa de robatoris amb intimidació i detenció il·legal perquè portaven les víctimes fins als caixers i els exigien que fessin els reintegraments. Se'ls atribueix un assalt que va tenir lloc a finals de desembre a l'avinguda Lluís Pericot de Girona i un altre que va passar a finals de gener al carrer Àngel Guimarà de Salt. En aquests assalts, els 3 joves van obtenir un botí de més de 1.300 euros. Durant les últimes setmanes, precisament, hi ha hagut més robatoris amb aquest modus operandi. I la Policia Nacional ha arrestat 21 persones en situació irregular a les comarques gironines en el marc de l'operació per prevenir la comissió de delictes, infraccions penals i administratives contemplades en la llei d'estrangeria.
Els arrestats comptaven amb un total de 48 antecedents policials, entre els quals hi ha el robatori amb força, amb violència, intimidació, tràfic de drogues, falsedat documental, desordres públics o ocupació d'immobles, entre d'altres. Els delictes s'havien comès a Espanya, però també a altres països europeus. La policia va incoar els expedients d'expulsió en els casos dels detinguts en situació irregular.
I acabarem amb un apunt econòmic perquè Ryanair incorporarà 6 noves destinacions a Catalunya durant la pròxima campanya d'estiu, incrementant fins a 103 el nombre de rutes al país.
Això es traduirà en més de 600 freqüències de vols setmanals i 15 avions en base al territori, que representen vora un 20% sobre el conjunt de l'Estat. L'aeroport de Barcelona captarà 4 de les noves rutes que connectaran la capital catalana amb ciutats de Frankfurt, Alemanya, Perugia, Itàlia, Lviv, Ucraïna i La Palma. La resta enllaçaran l'aeroport de Girona amb Helsinki, Finlàndia, Nuremberg, Alemanya. Elena Cabrera és la country manager de Ryanair a Espanya i Portugal.
Nosotros, como siempre, seguiremos invirtiendo en España en general, pero en Cataluña en particular. Nosotros apostamos mucho por ciudades secundarias, como podría ser Girona o Reus. Y siempre pues intentaremos venir a dar buenas noticias y seguir abriendo rutas.
Durant la presentació de la nova campanya, l'aerolínia assegura que ja ha tornat als nivells d'activitat prepandèmica i confia créixer un 4% respecte a l'estiu del 2019.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
La violinada es traslladarà a Besalú. A partir de demà, el municipi acollirà la trobada de violins que normalment es feia a Argelaguer. Des de l'organització es va pensar en el poble garrotxí pel seu vincle amb la majoria dels seus membres i l'escola de música. Durant els pròxims dies, els propers tres dies, hi haurà diferents concerts, tallers i activitats relacionats amb la corda fregada. La violinista sueca Lena Johnson serà la cap de cartell d'enguany.
A partir d'avui i fins diumenge, Besalú acollirà la 14a edició de la Violinada. Es tracta d'una de les cites culturals més rellevants de la comarca i aquest any acollirà una vintena d'artistes especialitzats en el violí, un instrument que des de l'organització defineixen com a clàssic, ja que l'objectiu de la trobada és treballar els aspectes del violí no acadèmic, lligat a les tradicions populars que tenen a veure amb el ball i la transmissió oral. La 14a edició de la Violinada comptarà amb artistes com Lena Johnson, el ganxet elèctric o Juli Bert. Com a plat fort dels tres dies també hi haurà la tradicional cercavila. Aquesta vegada serà diumenge al migdia pels carrers de Besalú. El músic i organitzador de la violinada és Francesc Tomàs Panxito.
És una trobada, és una, com una cita anual, es fa cada any, de, per compartir experiències i vivències entorn al violí, el violí no acadèmic, per dir-ho així, el violí de, lligat a les tradicions populars de la pràctica del violí, que tenen a veure amb la música festiva, que tenen a veure amb el ball, tenen a veure amb la tradicionalitat, amb la transmissió oral de persones que no són acadèmiques, de persones sobretot en entorns rurals.
Una de les novetats de la violinada d'enguany és el lloc on se celebra. Serà a Besalú. Fins ara s'havia celebrat a Argelaguer i el canvi es deu simplement pel fort vincle dels organitzadors amb la nova seu. També es tenia la intenció de buscar nous espais i Besalú s'adapta a la perfecció amb el que l'organització tenia pensat.
La idea era poder-ho fer a l'Escola de Música de Besalú com un lloc ideal per fer la violinada i Sant Julià per fer-hi els concerts, balls i tal, doncs vam dir, ostres, doncs molt bé, l'Ajuntament de Besalú també vam anar a parlar i vam dir, sí, el que l'escola vulgui, que és l'escola municipal, però que estem molt contents, doncs, com a part de la vida cultural de Besalú, doncs, de fer-ho així. I vam dir, doncs, provem-ho. I de moment doncs, sembla que anirà molt bé, si el temps acompanya i si no també els espais són acollidors.
La 14a violinada començarà aquest divendres a la tarda amb una tocada informal a la zona de Cal Campaner. Les inscripcions per assistir als diferents actes es poden fer a través del web laviolinada.cat.
I avui també hem d'anar cap a la Universitat de Girona, perquè la UDG ha investit el cineasta i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa aquest dijous al migdia. L'acte s'ha fet a l'aula Modest Prats i ha arrencat amb el padrí del doctorat, l'Àngel Quintana, que ha destacat l'obra i la trajectòria de Portabella sempre a cavall de la política i la cultura.
Per la seva banda, Portabella ha insistit en la importància de la cultura i la seva incidència en la política.
Avui estem al límit i davant d'un escenari devastador. Heidegger ens va advertir de no lliurar-nos del present per a no caure en el forat negre de la nostàlgia. Milions de persones passem de ser espectadors passius a usuaris amb una capacitat d'accés als mitjans inimaginable. Avui som actors en un relat en el qual intervenim perplexes per no oblidar que un espai cultural compartit és la base de la responsabilitat com a idea fonamental de la convivència.
El cineasta també ha lamentat que les polítiques d'austeritat han enviat milions de persones a l'exclusió perquè no han pogut accedir a la cultura.
És el moment d'anar cap al circ perquè tot és a punt per la celebració del 10è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, més de 18.000 entrades venudes. Tot això passa una setmana abans que arrenqui el certamen, i especialment en Genís Matabós, que el seu impulsor estava especialment satisfet.
El ritme de venda d'entrades està enfilant-se a mesura que l'espectador va guanyant confiança en la nova realitat, que és aquesta davallada en picat de la sisena onada. Això fa que avui hi hagi moltes entrades per vendre i per tant que ens hi heu d'ajudar a que la gent s'animi, també fa que ens fa ser confiats o, bueno, que hi hagi 18.000 entrades venudes.
En total, més de 90 artistes d'una dotzena de països competiran en 24 atraccions inèdites a Europa davant d'un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts d'arreu del món. Les dues semifinals, l'espectacle blau i vermell, com es coneix entre els assidus, i la final, que és l'espectacle d'or, es faran en 16 representacions sota la gran carpa amb capacitat per 2.400 espectadors, plantada al Camp de Mar de la Devesa, que de fet ja s'hi pot veure al costat del Palau de Fires. El certamen es celebrarà la setmana que ve, del 17 al dia 22.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol tocar de peus a terra. Albert Carbó admet que el partit de dissabte contra la Pobla de Mafumet pot ser una autèntica trampa.
Espera que l'eufòria de la victòria a Montilivi no despisti l'equip abans d'una setmana de tres partits molt importants per avançar cap a l'ascens directe. El tècnic confirma que farà rotacions i les primeres hauran de ser obligatòriament a la davantera. Sergi Herranz és baixa per sanció.
Ens ho explica en David Planella.
Toquem de peus a terra, som conscients de que vam fer una victòria molt important que ens fan fer un passet més endavant davant de l'objectiu que busquem. Però bé, hem de seguir fent passos endavant i fer un pas endavant doncs seria emportar-nos la victòria aquest dissabte a casa.
És el tècnic de l'Olot, Albert Carbó. El 0-1 contra el Girona B ja és passat i el futur més immediat arriba carregat de partits. El primer dels tres que hi haurà aquesta setmana serà demà dissabte a casa contra la Pobla de Mafumet, un rival de la part baixa de la taula que es troba dos punts per sobre del descens i que és el pitjor visitant de la Lliga. Només ha sumat una victòria en 10 partits a domicili. Per tot això, Carbó admet que pot ser un partit trampa.
Sí, sense dubte, i més mirant el precedent que tenim contra ells, que va ser la primera derrota que vam patir aquesta temporada. En aquell moment arribàvem en un estat de forma molt bo, amb victòries, un empat aquí a casa contra el Girona B, i amb molta confiança, i ens van derrotar. Per tant, hem d'afrontar aquest partit amb la màxima exigència, màxima humilitat i intentar encarar aquest partit com ho estem fent fins ara, que és el que ens està portant sumar de 3 en 3.
A la primera volta, la Pobla de Mafumet va guanyar l'Olot per 1-0. El conjunt del tarragonès és el filial del Nàstic de Tarragona, és un equip jove que li agrada tenir la pilota i que té jugadors tècnics i ràpids. S'espera un partit obert en què, segons Carbó, la solidesa defensiva tornarà a ser clau.
Haurem de controlar aquests moments, ser capaços en pilota de contrarrestar el seu posicionament amb el que ens plantegin venir-nos aquí a Olot i sobretot doncs, sense pilota continuar amb aquesta solidesa defensiva que està mostrant l'equip durant aquestes últimes jornades on està concedint relativament poc.
I en atac, l'Olot haurà de ser efectiu sense el seu màxim golejador. Sergi Herranz, autor de 16 gols aquesta temporada, serà baixa per acumulació de targetes grogues. Kilian Villaverde té tots els números de completar el trident ofensiu amb Xumetra i Ferron. En aquest sentit, Carbó fa una crida a la plantilla. Arriba una setmana de 3 partits i necessita tothom en forma.
Tothom ha de ser protagonista en aquesta setmana doncs, tan important doncs, que ens ve, on si sortim vius i sortim sumant punts pot ser un gran pas endavant.
L'Olot Poble de Mafumet es jugarà dissabte a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I la Unió Esportiva Olot ha convertit el partit de demà dissabte en solidari. El club col·labora amb el projecte de la Fundació Albert Bosch per remodelar la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dissabte a l'estadi es podran comprar les ulleres solidàries de la realitat millorada i els jugadors també se les posaran just abans del partit.
La realitat millorada és un projecte de les fundacions Albert Bosch, Caladina i Esmol per remodelar la planta d'oncologia infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Les obres, que haurien de començar aquest any, tenen un cost de més de 6 milions d'euros i permetran ampliar l'espai perquè els nens amb càncer i els seus familiars tinguin més confort. Es faran habitacions individuals, ara són compartides, i noves zones comunes, entre d'altres millores. Anna Bosch és la presidenta de la Fundació Albert Bosch.
Si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar, un amic, doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. i per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres.
Les ulleres fetes per nens i nenes amb càncer són el símbol del projecte i es podran comprar dissabte a l'Estadi Municipal d'Olot. Els aficionats que vagin a veure l'Olot Poble de Mafumet podran col·laborar amb la Fundació Albert Bosch. Els fa una crida el president de l'Olot, Joan Agustí.
Perquè aquest és un partit importantíssim que hem de guanyar per al benestar d'aquests nanos que pateixen aquesta terrible enfermedad. Per tant, demano que tots els aficionats al futbol, demano que tots els aficionats de la Unió Esportiva Olot vinguin al camp i no solament animin a l'equip, sinó que es posin aquestes magnífiques ulleres.
I els aficionats que no puguin anar al camp però que vulguin col·laborar amb el projecte de remodelació de la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron de Barcelona ho poden fer al web realitatmillorada.org.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.